Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El nou pla contra les armes blanques inclourà una primera fase de campanya preventiva i un enduriment dels controls i sancions. Només en el que portem d'any ja s'han registrat un 73% dels incidents amb armes blanques de tot el 2023. Maria Pagès.
El pla presentat aquesta tarda implicarà controls coordinats amb les policies locals i altres cossos de seguretat i la col·laboració de seguretat privada. La consellera Núria Parlon assegura que no caldrà modificar l'actual normativa.
No hi ha, a dia d'avui, escletxes legals. És a dir, no necessitem canviar les lleis per poder actuar amb contundència davant les armes blanques. I aquest és un aspecte important que cal destacar. No hi ha escletxes legals perquè quedi clar que una arma blanca, sigui com sigui, aquesta no es pot dur a la via pública, sense justificar la necessitat de portar-la.
El jutge Pablo Llarena veu indicis de delicte en la no detenció de Carles Puigdemont el passat 8 d'agost. Ara demana al jutjat de Barcelona que ho investigui.
Des d'Interior es demana respecte per les decisions judicials, però també confiança total en el cos dels Mossos d'Esquadra. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, assegura que el cos sempre ha complert i complirà les ordres judicials.
En matèria de policia judicial, evidentment, els Mossos no faran altra cosa que donar compliment present i futur a qualsevol ordre judicial, i això, evidentment, sense cap excepció. I aquest és el terreny en el que ens movem i en el que es mourà aquesta administració, doncs, evidentment, com dic, des de que hem agafat la responsabilitat i cap al futur.
Drets Socials crearà 6.000 noves places als centres de dia i seguirà molt de prop la lluita contra la pobresa infantil.
Ho ha anunciat al Parlament la nova consellera Mònica Martínez.
L'envelliment de la població serà un dels grans reptes que haurem de fer front de manera immediata. Es preveu que l'any 2031 hi hagi pràcticament un de cada quatre ciutadans de Catalunya tindran més de 65 anys. El país, doncs, encara un repte demogràfic majúscul. I hem d'estar preparats i estar a l'alçada. També estem compromesos amb la creació de 6.000 noves places residencials pels centres de dia.
En cultura, Terra Ignota de la banda catalana Blood Quartet i la coreana Dongyang's Gozupa arriba aquest vespre al Mercat de Música Viva de Vic.
Serà a partir de 9:15 a l'Atlàntida. Quique Vela i Xandu Wok asseguren que la feina conjunta els ha descobert noves sonoritats.
I estem fent alguna cosa que no sé, nosaltres no sabíem que es podia fer, és a dir, un estil de música que no sabem definir, que sobretot, diguem, té aquest punt de mescla cultural.
Blood Quartet és una passa gegant, un gran gegant, i la nostra música és la d'un gegant aprenent.
Giants.
I en esports, Toni Castro, el nou Barça de Flick debuta aquesta nit a la nova Champions.
Els blaugranes visiten d'aquí a 2 hores a les 9 al Mònaco, l'equip que el va superar a l'agost per 0-3 al trofeu Joan Gamper. Ansu Fati és la gran novetat de la convocatòria i podria disposar de minuts. Ahir, estrena històrica del Girona a la Champions amb derrota al camp del PSG per un gol al minut 89.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, de nou amb el pla Inuncat activat per pluges intenses.
Fins ara s'han recollit 31 mil·límetres a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, on 3 persones s'han quedat atrapades dins del cotxe i han hagut de ser evacuades pels bombers. També s'han registrat 22 mil·límetres a Navès i 14 mil·límetres a Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès.
Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Cada vegada són més les comarques a les quals es produeixen ruixats, però són molt locals. De fet, a hores d'ara, els que continuen caient amb més força es donen al Delta de l'Ebre, sobretot a tocar del mar, però hi ha xàfecs molt intensos, per bé que francament puntuals, a la Noguera, al Segrià, també entre el Solsonès i el Berguedà, als dos Vallesos, a l'Alt Empordà, o a hores d'ara se n'enformen alguns cap a l'Alt Pirineu, independentment alguna tempesta entra per la Terra Alta o la comarca de la Ribera d'Ebre. Al llarg d'aquesta nit i de demà al matí, les tempestes i les pluges acabaran abraçant moltes més comarques. Atenció a les de Tarragona, plourà a bots i barrals. Al llarg del matí i del migdia del divendres, aquesta pluja insistent i forta en algun moment arribarà a l'àrea de Barcelona i a moltes comarques de Lleida. Bona notícia pel secà. En canvi, al llarg del divendres plourà molt poc a la Costa Brava i només en forma d'algun ruixat local. El divendres baixa la temperatura respecte avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer també l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista del Vallès, la C58, on hi ha lentitud de Barberà-Ripollet en sentit sud per un accident que ja no talla cap carril, i també de Montcada-Ripollet en sentit nord. També és la mateixa C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada-Barcelona encara en sentit sud d'entrada a la ciutat comtal. També comentar-vos que a la C16 hi ha retencions a Terrassa en sentit nord per obres. A l'autovia 2 hi ha retencions de Cornellà-Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la C32 hi ha lentitud i aturades de Cornellà-Sant Boi en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, a la B10 hi ha retencions de Zona Franca a Bac de Roda en sentit Besòs, de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. I a la ronda dalt, a la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonesmoltmes.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Fabriquem talent i innovació amb les incubadores de projectes de logística 4.0 i impressió 3D. Fabriquem una nova economia, apostant per la sostenibilitat amb la creació d'un ecosistema d'indústria 4.0 referent al món, el The Factory Barcelona. I és que fabriquem ocupació per a més de 137.000 treballadors en un espai de més de 10 milions de metres quadrats, amb serveis d'avantguarda i avantatges competitius per a més de 270 empreses. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Fabriquem oportunitats per al teu futur.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El nou pla contra les armes blanques inclourà una primera fase de campanya preventiva i un enduriment dels controls i sancions. Des de principis d'any s'han detectat quasi 2.500 incidents relacionats amb aquest tipus d'arma. És un 73% del total registrat en tot l'any passat.
Aquesta tarda l'ha presentat la consellera Núria Parlon, acompanyada pel nou director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap del cos dels Mossos, Miquel Esquius. Els controls començaran a reforçar-se a partir de la setmana vinent en els espais identificats com a de protecció reforçada i es faran conjuntament amb les policies locals i la resta de cossos de seguretat de l'Estat.
De moment, el pla es farà arribar a tots els cossos policials que operen a Catalunya i cossos de seguretat privada, però també tant a la Federació de Municipis com a l'Associació Catalana de Municipis perquè col·laborin en la campanya preventiva. Esplugues Televisió, Judit Vallès.
Un pla que sorgeix de la inquietud per l'augment d'atacs d'aquests últims mesos. La consellera Parlon ha recalcat la dimensió transversal d'aquest pla i la necessitat de treballar d'una forma col·laborativa i conjunta amb les policies locals i amb els ajuntaments. Això sí, ha recalcat que aquest pla té com a objectiu reforçar la seguretat a la via pública, però que en cap cas cal canviar la legislació existent pel que fa a la tinença d'armes.
No hi ha, a dia d'avui, escletxes legals. No necessitem canviar les lleis per poder actuar amb contundència davant les armes blanques. I aquest és un aspecte important que cal destacar. No hi ha escletxes legals perquè quedi clar que una arma blanca, sigui com sigui, aquesta no es pot dur a la via pública, sense justificar la necessitat de portar-la.
L'objectiu és abordar el problema d'una forma integral i fer-ho a partir de tres grans potes. La primera, prevenint amb campanyes de divulgació i informació per recalcar que una arma blanca no es pot dur a la via pública. La segona, reforçant els dispositius de protecció i augmentant les intervencions d'armes blanques a la via pública. I penúltim, doncs, millorant l'agilitat en els tràmits de les sancions com a efecte dissuasori.
Gràcies, Judit. L'altre cavall de batalla del nou Departament d'Interior amb Núria Parlon al capdavant és la lluita contra la multireincidència. En aquest sentit, justament avui hem sabut que la Policia Nacional ha expulsat d'Espanya dos perillosos delinqüents multireincidents que operaven a Catalunya i que generaven una forta alarma social. Es tracta de dos lladres que actuaven a les comarques gironines i que van ser detinguts a Lloret de Mar i a Platja d'Aro. Televisió La Selva, Paula Fernández.
La Policia Nacional ha procedit a l'expulsió de dos delinqüents reincidents que generaven inquietud a Platja d'Aro i Lloret de Mar, respectivament. El primer va ser detingut a Platja d'Aro gràcies a la col·laboració de la policia local, que va identificar la seva presència al municipi. Es tracta d'un individu de 28 anys originari del Perú, amb múltiples antecedents per delictes relacionats amb la violència, lesions, atemptats contra agents de l'autoritat, conducció temerària i desobediència. Els agents municipals van alertar la policia espanyola sobre la seva ubicació, la qual cosa va permetre organitzar un operatiu per la seva detenció. Després de la seva captura, va ser traslladat al centre d'internament d'estrangers abans de ser enviat a Madrid per completar el procés d'expulsió. A la mateixa setmana, la Policia Nacional va expulsar un altre delinqüent reincident, aquest cop a Lloret de Mar. Es tracta d'un home turc de 26 anys que el gener passat va amenaçar diverses persones a la platja de Fanals amb una arma de foc. Un cop detingut, també va ser traslladat al centre d'internament d'estrangers de Barcelona i posteriorment a Madrid, on es va dur a terme la seva expulsió cap al seu país d'origen.
L'altre titular del dia, sens dubte, és la interlocutòria del jutge Pablo Llarena, que ha enviat els jutjats de Barcelona perquè investiguin un possible delicte en l'operatiu policial que no va aconseguir detenir el president Carles Puigdemont el passat 8 d'agost.
El magistrat creu que en l'informe dels Mossos no es donen prou explicacions sobre per què no van poder arrestar l'expresident abans d'arribar a l'acte al passeig Lluís Companys, ni tampoc un cop va acabar la intervenció. En l'escrit de només dues pàgines, el jutge traspassa el cas al jutjat d'instrucció perquè considera que en la fugida de Puigdemont hi van participar altres persones implicades, i aquest fet és el que Llarena vol que s'investigui per deixadesa de funcions i encobriment. Des d'Interior, la consellera Núria Parlon ha volgut expressar el màxim respecte per les decisions judicials, però també la màxima confiança en el cos dels Mossos d'Esquadra.
És ben cert, no?, que podem deduir que les coses es podrien haver fet millor. Això és veritat, en quant al dispositiu, i a més és prou conegut. Però això no treu que nosaltres donem suport al cos de Mossos d'Esquadra, com ja ho hem expressat moltes vegades. Del que estem parlant és d'un procediment judicial que té unes derivades judicials, i aquí nosaltres el que hem de fer és no fer valoracions en aquest sentit, respectar-ho i posar-nos a disposició de la justícia.
En concret, Llarena ha indicat que el contingut dels informes impedeix excloure la participació d'altres responsables no parent en delictes previstos en els articles 408 i 415.3 del Codi Penal, que refereixen a l'omissió del deure de perseguir delictes per part de funcionaris i a l'encobriment o col·laboració en la fugida d'un responsable d'un delicte.
Doncs encara al voltant del procés, la Fiscalia demana al Tribunal Constitucional apartar el magistrat José María Macías de la causa de l'amnistia.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha demanat que el nou magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, sigui apartat de les deliberacions i votacions sobre l'amnistia al Tribunal Constitucional en relació amb la qüestió d'inconstitucionalitat del Tribunal Suprem sobre la llei. Macías, proposat pel Partit Popular, va considerar durant el seu mandat com a vocal del Consell General del Poder Judicial que l'amnistia és inconstitucional. Per això la Fiscalia creu que afecta la seva imparcialitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, els quatre presidents de les diputacions catalanes han estat avui al Palau de la Generalitat. Salvador Illa els ha convidat en la ronda de contactes que està realitzant des que va agafar el càrrec, en una trobada per posar en comú temes importants del món local. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut aquest dijous al Palau els quatre presidents de les diputacions catalanes: Lluís de Moret per Barcelona, Miquel Noguer per Girona, Noemí Llauradó de Tarragona i Joan Talarn de Lleida. La reunió s'emmarca en la ronda de contactes que el president Illa està portant a terme amb les autoritats del país des que va ser investit. L'objectiu ha estat compartir qüestions d'interès comú i explorar espais de col·laboració entre les diferents institucions per aquest mandat, en benefici del món local i la ciutadania. Illa ja va recalcar durant la campanya que un dels elements forts del seu govern serà precisament l'aposta per al món local.
La trobada amb els presidents de les diputacions s'emmarca dins la ronda de reunions que Salvador Illa està fent amb les principals autoritats catalanes.
Dijous passat es va reunir amb l'expresident José Montilla i aquest dimarts va mantenir una trobada amb Jordi Pujol. Aquest dijous al matí també ho ha fet amb Artur Mas.
I aquesta tarda el president s'ha reunit amb la vicepresidenta del govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Una Yolanda Díaz que ha assegurat aquest matí que la reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja és una oportunitat per les petites i mitjanes empreses. Ho ha dit abans de reunir-se en comissions obreres i UGT Barcelona.
No es una medida más, es una medida que tiene que ver con un cambio de ciclo, es una medida que tiene que ver con la necesidad de tiempo, tiene que ver con trabajar menos para vivir un poco mejor, para mejorar la productividad. No me voy a extender, es más que conocido el impacto que tiene, me remito al informe de la OCDE a este respecto, pero tiene que ver con un modelo que también va de la mano de la lucha contra la emergencia climática.
Els sindicats, per la seva banda, han anunciat mobilitzacions per fer possible la nova jornada laboral. En concret, han convocat una protesta el 26 de setembre davant la seu de Foment de Treball.
I a Madrid, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest migdia amb el president de l'estat de Palestina, Mahmoud Abbas, al Palau de la Moncloa. La trobada s'ha produït 4 mesos després que l'executiu espanyol aprovés juntament amb Irlanda i Noruega el reconeixement de l'estat palestí.
Sánchez ha reiterat el suport a l'estat palestí i ha fet una crida a la pau recordant que el Tribunal Internacional de Justícia ha qualificat d'il·legals les ocupacions d'Israel a Gaza i Cisjordània. El president espanyol ha advertit del risc d'escalada del conflicte.
Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar peligrosamente, lo veníamos comentando el presidente Abbas y yo mismo en el Líbano, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva, a la paz. Es absolutamente necesario que las partes acuerden un alto el fuego conforme a lo establecido en la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Mahmoud Abbas ha agraït el suport d'Espanya i ha defensat que la pròxima conferència de pau se celebri a Madrid.
Drets Socials crearà 6.000 noves places als centres de dia, ho ha anunciat avui la nova consellera Mònica Martínez Bravo, que també ha assegurat que el seu departament seguirà molt de prop la lluita contra la pobresa infantil, que té unes xifres inadmissibles, diu, a Catalunya.
Són alguns dels compromisos que ha assumit la nova consellera avui al Parlament en una compareixença que ha basat en xifres i en l'evidència científica. Una declaració d'intencions per transformar amb urgència, ha dit, els serveis de protecció social. Una de les mesures és unificar ajudes.
Maite Polo.
La consellera de Drets Socials ha enumerat els objectius per a aquesta legislatura. Martínez Bravo s'ha compromès a iniciar l'equiparació salarial del sector social amb el sanitari, ha confirmat que pujaran un 5% les tarifes socials i ha parlat de repte de país per atendre com cal un col·lectiu que va en augment, les persones grans.
L'envelliment de la població serà un dels grans reptes que hauran de fer front de manera immediata. Es preveu que l'any 2031 hi hagi pràcticament un de cada 4 ciutadans de Catalunya tindran més de 65 anys. El país, doncs, encara un repte demogràfic majúscul i hem d'estar preparats i estar a l'alçada. També estem compromesos amb la creació de 6.000 noves places residencials pels centres de dia per persones amb discapacitat o gent gran.
Crearà un grup d'experts per abordar la transformació que ha promès dels serveis de protecció social i sobre l'altre segment de la població que més li preocupa, la infantesa, ha dit que faran un pla de xoc perquè 290 nens i nenes menors de 6 anys que viuen en centres tutelats puguin ser acollits per famílies.
També al Parlament, una altra consellera, la d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha insistit en la millora educativa com a objectiu prioritari del departament durant aquesta legislatura. Ho ha explicat en la seva primera compareixença a la Comissió d'Educació. Esther Minguell.
La consellera ha remarcat la necessitat de reforçar els aprenentatges de l'alumnat davant els resultats de diferents informes, com les proves PISA, i aposta per teixir consensos amb la comunitat educativa per poder revertir la situació i recuperar el prestigi del sistema educatiu. Esther Niubó ha posat èmfasi en el professorat.
Necessitem mestres, necessitem professorat, necessitem despertar vocacions, atreure gent compromesa i implicada en la professió i necessitem retenir els que ja tenim, perquè són un dels puntals més importants pel sosteniment del sistema educatiu i del model de benestar.
Pel que fa a la formació professional, el departament treballarà per millorar el procés d'adjudicació de places que acabi el juliol i per ajustar l'oferta a les necessitats del teixit econòmic del territori. L'abandonament prematur dels estudis s'abordarà amb la incorporació d'una 50 d'educadors socials que acompanyaran els joves perquè puguin trobar l'encaix en el sistema educatiu.
Posicions enfrontades a la Costa Brava davant l'impuls anunciat pel govern al primer parc eòlic marí de Catalunya, el Golf de Roses. Les entitats ecologistes asseguren que aquest macroparc no és compatible amb la preservació de la biodiversitat marina. Joan Ferri.
Des de l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí ja s'han posat en contacte amb el nou executiu de Salvador Illa per fer-los arribar les seves preocupacions. El seu vicepresident Jordi Puntjoan ha alertat a Notícies en Xarxa dels perills ambientals que veuen el projecte, que l'administració situa com a revulsiu de la transició energètica.
Desenvolupar una tecnologia tan poc testada com és aquesta de l'aerogeneració flotant, a més amb aerogeneradors gegants, tan a prop de la costa, degut a una sèrie d'elements tècnics que ara no cal desenvolupar, són un perill imminent per la biodiversitat de la zona i sobretot, doncs, evidentment, per al desenvolupament turístic i econòmic de tot l'Empordà.
Puntjoan ha recordat que la passada legislatura la Generalitat va aprovar el pla PlemCat per instal·lar 2 o 3 molins de vent situats a la zona per fer una prova pilot. Des de l'associació denuncien que s'hi han assignat 80 milions d'euros sense cap concurs públic.
A Barcelona, la ciutat estrenarà el nou recàrrec turístic l'1 d'octubre. A partir d'aquella data, l'Ajuntament començarà a cobrar 4 euros per persona i nit a totes les persones que s'allotgin a la ciutat, 75 cèntims més que ara.
Amb l'increment, el consistori vol recaptar 20 milions d'euros més que serviran per finançar serveis que noten la pressió de l'activitat turística.
Un dels grans atractius turístics de Barcelona és, sens dubte, la Sagrada Família. Avui hem sabut que la seva torre més alta s'acabarà l'any vinent.
És la de Jesús, que tindrà 172 metres i mig de alçària i que coronarà una creu de quatre braços, una torre que s'inauguraria l'any vinent coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Pel que fa a la finalització total de les obres del temple, els seus responsables la situen per principis de la dècada del 2030. David Navarro.
Les obres de la Sagrada Família continuen a bon ritme. Ja ha finalitzat la construcció de 4 dels 5 trams de les cobertes de les naus laterals. Per a l'any vinent es preveu la construcció de la capella de l'Assumpte i aixecar les 8 columnes que suportaran les 4 torres de la façana de la Glòria. També la finalització de la Torre de Jesús. Com ha explicat l'arquitecte director de l'obra, Jordi Faulí, la coronarà una gran creu de 4 braços.
És una creu que també ens la podem imaginar de nit il·luminada i, per tant, com del centre sorgirà la llum de les finestres cap a les puntes, cap a la base i cap a la part superior de la creu.
Es preveu inaugurar la creu a mitjans de juny de l'any 2026. L'estructura serà visitable i farà 172 metres i mig d'altura. Justament, durant les jornades de portes obertes que es faran entre els dies 21 i 24 de setembre, els 20.000 agraciats amb entrades podran visitar un prototip d'un dels braços de la creu. Quant al futur, la Junta Constructora del Temple preveu que podria estar enllestit a principis de la dècada dels anys 30.
En cultura, segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic, que ha arrencat amb Raquel Lua. La cantant i compositora ha presentat a Trio el seu nou treball, que veurà la llum a finals d'any.
Amb una sonoritat íntima i plena de referències al folclore mediterrani, Lua ha obert foc amb un concert només per a professionals acreditats. Entre la multitud de propostes que es podran veure aquest vespre al Mercat de Música Viva de Vic, n'hi ha una de ben particular. Un concert conjunt de la banda catalana Blood Quarter i la coreana Dong Yang Gozupa, titulat Terra Ignota.
Serà a partir de 9:15 a l'Atlàntida. Les dues bandes porten un any treballant en un projecte de la Fabra, de Fabra i Coats, i amb el suport de l'Institut Ramon Llull de Vinavarró.
Tots dos grups es van trobar a Corea del Sud, a la Seoul Music Week. Dong Yang Gozupa fa un rock progressiu esquitjat del folklore provinent d'un instrument tradicional, el Yangjong, i Blood Quartet és una banda experimentada que parteix del no wave per anar a estils com el free jazz. Durant aquest temps han treballat en l'espectacle Terra Ignota, 50 minuts que busquen crear un folklore imaginari que els elevi al món de la ciència-ficció. La feina conjunta, com han explicat a la xarxa els músics Quique Vela i Chandu Yok, els ha descobert noves sonoritats.
I estem fent algo que no sé, nosaltres no sabíem que es podia fer, és a dir, un estil de música que no sabem definir, que sobretot, diguem, té aquest punt de mescla cultural.
Blood Quartet és una passa gegant, un gran gegant, i la nostra música és la d'un gegant aprenent.
Els músics sortiran a l'escenari aquest vespre a 9:15 al Teatre l'Atlàntida de Vic. També actuaran demà a la plaça Reial de Barcelona a 9:15 dins el Barcelona Acció Musical.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El nou Barça de Flick debuta a la nova Champions a les 9 de la nit. L'equip blaugrana visita el Mónaco, l'equip que el va superar ara fa un mes, a l'agost, per 0-3 al trofeu Joan Gamper. Ansu Fati és la gran novetat en aquesta llista de convocats i podria disposar de minuts. L'entrenador Hansi Flick espera que l'equip mantingui la línia dels darrers partits.
Penso que hem demostrat en els darrers partits com de seriosos som jugant, com de concentrat sortim als partits. També com va ser un partit a Girona entre la química amb què vam jugar, i és una cosa que es pot veure.
Avui molt pendents del Barça, i ahir el Girona va caure la seva estrena històrica a la Champions. Derrota per 1-0 al camp del PSG amb el gol francès al minut 89 en una errada del porter gironí Gazzaniga, que havia completat fins al llavors un partit brillant. Televisió de Girona, Luna Blanco.
Un equip gironí que va plantar cara davant un PSG que va gaudir d'ocasions per marcar abans, però que no ho van fer quan els blanc i vermells ja visualitzaven el 0-0. Segurament el Girona hauria pogut perdre molt abans. Malgrat tot, els homes de Mitchell van oferir una gran imatge, sense semblar en cap moment que eren un equip novell a la competició. Aquesta és la valoració que en feia Mitchell després de la derrota del seu equip a París.
Luego la acción del gol es anécdota, los errores se permiten, compromiso, actitud, defender la camiseta no puede faltar en nuestro equipo, somos un equipo humilde que tiene que trabajar mucho. Nuestra primera experiencia de Champions creo que se nos puede dar, si no un notable, un aprobado porque hemos competido ante un gran equipo.
El Girona va cedir en el primer partit de Champions, però ara ja pensa en el proper duel de Lliga del dissabte a 7:45 al camp del València.
Els Goal Skate Games de Novara, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de superar França per 8-2, amb 3 gols de la capitana, la manlleuenca Anna Casaramona. De la seva banda, l'equip espanyol masculí, amb 8 jugadors catalans, disputarà els quarts de final contra Suïssa demà a 11:45 del matí. Sergi Aragonès és un dels jugadors catalans d'aquesta selecció espanyola.
No tenim marge d'error en els quarts de final. Crec que els hem de jugar tant no més bé com hem fet fins ara, perquè si volem estar a la final doncs hem de passar aquests quarts amb solvència i seguir construint tots junts i motivats per anar amb confiança a la fase final.
I aquest vespre, a partir de 9:45, el Barça d'handbol té cita amb la Champions al Palau Blaugrana contra el PIK Szeged hongarès, que ve de vèncer al Magdeburg a la jornada inaugural. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, veu clau assegurar les victòries del Palau.
Aquests partits que estem a casa i tothom ens dona una mica més favorita, hem de guanyar-la. Després arribaran partits molt, molt complicats, com el Boracà a fora, Szeged fora i de més, que pot ser una altra història i no partim com favorits, pot ser.
El Barça buscarà la segona victòria en 2 partits en aquesta màxima competició europea. I en bàsquet, el Lima Horta es proclamava campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge després d'imposar-se al Barça CBS 51-65. El Lima Horta, a més de ser campió, guanya bitllet per la Lliga Catalana Femenina, que arrenca demà mateix a Vic.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Lights and sweet beats.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El nou pla contra les armes blanques inclourà una primera fase de campanya preventiva i un enduriment dels controls i sancions. Només en el que portem d'any ja s'ha registrat un 73% dels incidents amb armes blanques de tot el 2023. Maria Pagès.
El pla presentat aquesta tarda implicarà controls coordinats amb les policies locals i altres cossos de seguretat i la col·laboració de seguretat privada. La consellera Núria Parlon assegura que no caldrà modificar l'actual normativa.
No hi ha, a dia d'avui, escletxes legals, és a dir, no necessitem canviar les lleis per poder actuar amb contundència davant les armes blanques. I aquest és un aspecte important que cal destacar. No hi ha escletxes legals perquè quedi clar que una arma blanca, sigui com sigui, aquesta no es pot dur a la via pública, sense justificar la necessitat de portar-la.
El jutge Pablo Llarena veu indicis de delicte en la no detenció de Carles Puigdemont el passat 8 d'agost. Ara demana al jutjat de Barcelona que ho investigui.
Des d'Interior es demana respecte per les decisions judicials, però també confiança total en el cos dels Mossos d'Esquadra. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, assegura que el cos sempre ha complert i complirà les ordres judicials.
En matèria de policia judicial, evidentment, els Mossos no faran altra cosa que donar compliment present i futur a qualsevol ordre judicial, i això, evidentment, sense cap excepció. I aquest és el terreny en el que ens movem i en el que es mourà aquesta administració, doncs, evidentment, com dic, des de que hem agafat la responsabilitat i cap al futur.
Drets Socials crearà 6.000 noves places als centres de dia i seguirà molt de prop la lluita contra la pobresa infantil.
Ho ha anunciat al Parlament la nova consellera Mònica Martínez.
L'envelliment de la població serà un dels grans reptes que haurem de fer front de manera immediata. Es preveu que l'any 2031 hi hagi pràcticament un de cada quatre ciutadans de Catalunya tindran més de 65 anys. El país, doncs, encara un repte demogràfic majúscul. I hem d'estar preparats i estar a l'alçada. També estem compromesos amb la creació de 6.000 noves places residencials pels centres de dia.
En cultura, Terra Ignota de la banda catalana Blood Quartet i la coreana Dongyang Gozupa arriba aquest vespre al mercat de música viva de Vic.
Serà a partir de 8:45 a l'Atlàntida. Quique Vela i Xandu Wok asseguren que la feina conjunta els ha descobert noves sonoritats.
I estem fent algo que no sé, nosaltres no sabíem que es podia fer, és a dir, un estil de música que no sabem definir, que sobretot, diguem, té aquest punt de mescla cultural.
Blood Quartet és una passa gegant, un gran gegant, i la nostra música és la d'un gegant aprenent.
Giants.
I en esports, Toni Castro, el nou Barça de Flick debuta aquesta nit a la nova Champions.
Els blaugranes visiten a les 9 al Mònaco, l'equip que el va superar l'agost per 0-3 al trofeu Joan Gamper. Ansu Fati és la gran novetat a la convocatòria i podria disposar de minuts. Ahir, estrena històrica del Girona a la Champions amb derrota al camp del PSG per un gol al minut 89.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, Planades Serveis, interessant-nos per la previsió del temps, de nou amb el Pla Inuncat activat per pluges intenses.
Fins ara s'han recollit 31 mil·límetres a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, on tres persones han quedat atrapades dins el cotxe i han hagut de ser evacuades pels bombers. També s'han registrat 22 mil·límetres a Navès i 14 a Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès.
Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Cada vegada són més les comarques a les quals es produeixen ruixats, però són molt locals. De fet, a hores d'ara, els que continuen caient amb més força es donen al delta de l'Ebre, sobretot a tocar del mar, però hi ha xàfecs molt intensos, per bé que francament puntuals, a la Noguera, al Segrià, també entre el Solsonès i el Berguedà, als dos Vallesos, a l'Alt Empordà, o a hores d'ara se n'enformen alguns cap a l'Alt Pirineu, independentment alguna tempesta entra per la Terra Alta o la comarca de la Ribera d'Ebre. Al llarg d'aquesta nit i de demà al matí, les tempestes i les pluges acabaran abraçant moltes més comarques. Atenció a les de Tarragona, plourà a bots i barrals. Al llarg del matí i del migdia del divendres, aquesta pluja insistent i forta en algun moment arribarà a l'àrea de Barcelona i a moltes comarques de Lleida. Bona notícia pel secà. En canvi, al llarg del divendres plourà molt poc a la Costa Brava i només en forma d'algun ruixat local. El divendres baixa la temperatura respecte avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació ha millorat molt a la xarxa viària catalana, tot i així comentar-vos que a la C58 encara hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C16 lentitud també a Terrassa en sentit nord, en sentit Manresa, per unes obres que tallen un carril. A la Ronda del de Barcelona, a la B20 hi ha trams de retenció de Sant Gervasi a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El nou pla contra les armes blanques inclourà una primera fase de campanya preventiva i un enduriment dels controls i sancions. Des de principi d'any s'han detectat quasi 2.500 incidents relacionats amb aquest tipus d'arma. És un 73% del total registrat en tot l'any passat.
Aquesta tarda l'ha presentat la consellera Núria Parlon, acompanyada pel nou director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap del cos dels Mossos, Miquel Esquius. Els controls començaran a reforçar-se a partir de la setmana vinent en els espais identificats com de protecció reforçada, i es faran conjuntament amb les policies locals i la resta de cossos de seguretat de l'Estat.
De moment, el pla es farà arribar a tots els cossos policials que operen a Catalunya i cossos de seguretat privada, però també tant de la Federació de Municipis com a l'Associació Catalana de Municipis perquè col·laborin en la campanya preventiva. Esplugues Televisió, Judit Vallès.
Un pla que sorgeix de la inquietud per l'augment d'atacs d'aquests últims mesos. La consellera Parlon ha recalcat la dimensió transversal d'aquest pla i la necessitat de treballar d'una forma col·laborativa i conjunta amb les policies locals i amb els ajuntaments. Això sí, ha recalcat que aquest pla té com a objectiu reforçar la seguretat a la via pública, però que en cap cas cal canviar la legislació existent pel que fa a la tinença d'armes.
No hi ha, a dia d'avui, escletxes legals. No necessitem canviar les lleis per poder actuar amb contundència davant les armes blanques. I aquest és un aspecte important que cal destacar. No hi ha escletxes legals perquè quedi clar que una arma blanca, sigui com sigui, aquesta no es pot dur a la via pública, sense justificar la necessitat de portar-la.
L'objectiu és abordar el problema d'una forma integral i fer-ho a partir de tres grans potes. La primera, prevenint amb campanyes de divulgació i informació per recalcar que una arma blanca no es pot dur a la via pública. La segona, reforçant els dispositius de protecció i augmentant les intervencions d'armes blanques a la via pública. I penúltim, doncs, millorant l'agilitat en els tràmits de les sancions com a efecte dissuasori.
L'altre titular del dia, sens dubte, és la interlocutòria del jutge Pablo Llarena, que ha enviat als jutjats de Barcelona perquè investiguin un possible delicte en l'operatiu policial que no va aconseguir detenir el president Carles Puigdemont el passat 8 d'agost.
El magistrat creu que en l'informe dels Mossos no es donen prou explicacions sobre per què no van poder arrestar l'expresident abans d'arribar a l'acte al passeig Lluís Companys, ni tampoc un cop va acabar la intervenció. En l'escrit de només dues pàgines, el jutge traspassa el cas al jutjat d'instrucció perquè considera que en la fugida de Puigdemont hi van participar altres persones implicades, i aquest fet és el que Llarena vol que s'investigui per deixadesa de funcions i encobriment. Des d'Interior, la consellera Núria Parlon ha volgut expressar el màxim respecte per les decisions judicials, però també la màxima confiança en el cos dels Mossos d'Esquadra.
És ben cert, no?, que podem deduir que les coses es podrien haver fet millor. Això és veritat, en quant al dispositiu, i a més és prou conegut. Però això no treu que nosaltres donem suport al cos de Mossos d'Esquadra, com ja ho hem expressat moltes vegades. Del que estem parlant és d'un procediment judicial que té unes derivades judicials, i aquí nosaltres el que hem de fer és no fer valoracions en aquest sentit, respectar-ho i posar-nos a disposició de la justícia.
En concret, Llarena indica que el contingut dels informes impedeix excloure la participació d'altres responsables no parents en els delictes previstos en els articles 408 i 415.3 del Codi Penal, que refereixen a l'omissió del deure de perseguir delictes per part de funcionaris i a l'encobriment o col·laboració en la fugida d'un responsable d'un delicte.
Doncs encara al voltant del procés, la Fiscalia demana al Tribunal Constitucional apartar el magistrat José María Macías de la causa de l'amnistia.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha demanat que el nou magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, sigui apartat de les deliberacions i votacions sobre l'amnistia al Tribunal Constitucional en relació amb la qüestió d'inconstitucionalitat del Tribunal Suprem sobre la llei. Macías, proposat pel Partit Popular, va considerar durant el seu mandat com a vocal del Consell General del Poder Judicial que l'amnistia és anticonstitucional. Per això la Fiscalia creu que afecta la seva imparcialitat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, els quatre presidents de les diputacions catalanes han estat avui al Palau de la Generalitat. Salvador Illa els ha convidat en la ronda de contactes que està realitzant des que va agafar el càrrec en una trobada per posar en comú temes importants del món local. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut aquest dijous al Palau els quatre presidents de les diputacions catalanes, Lluís de Moret per Barcelona, Miquel Noguer per Girona, Noemí Llaurador de Tarragona i Joan Talarn de Lleida. La reunió s'emmarca en la ronda de contactes que el president Illa està portant a terme amb les autoritats del país des que va ser investit. L'objectiu ha estat compartir qüestions d'interès comú i explorar espais de col·laboració entre les diferents institucions per aquest mandat, en benefici del món local i la ciutadania. Illa ja va recalcar durant la campanya que un dels elements forts del seu govern serà precisament l'aposta per al món local.
La trobada amb els presidents de les diputacions s'emmarca dins la ronda de reunions que Salvador Illa està fent amb les principals autoritats catalanes.
Dijous passat es va reunir amb l'expresident José Montilla i aquest dimarts va mantenir una trobada amb Jordi Pujol. Aquest dijous al matí també ho ha fet amb Artur Mas.
I aquesta tarda el president s'ha reunit amb la vicepresidenta del govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Una Yolanda Díaz que ha assegurat aquest matí que la reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja és una oportunitat per les petites i mitjanes empreses. Ho ha dit abans de reunir-se en Comissions Obreres i UGT a Barcelona.
No és una medida més. Es una medida que tiene que ver con un cambio de ciclo. Es una medida que tiene que ver con la necesidad de tiempo. Tiene que ver con trabajar menos para vivir un poco mejor, para mejorar la productividad. No me voy a extender, es más que conocido el impacto que tiene. Me remito al informe de la OCDE a este respecto. Pero tiene que ver con un modelo que también va de la mano de la lucha contra la emergencia climática.
Els sindicats, per la seva banda, han anunciat mobilitzacions per fer possible la nova jornada laboral. En concret, han convocat una protesta el 26 de setembre davant la seu de Foment del Treball.
I a Madrid, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest migdia amb el president palestí, Mahmoud Abbas, al Palau de la Moncloa. La trobada s'ha produït quatre mesos després que l'executiu espanyol aprovés, juntament amb Irlanda i Noruega, el reconeixement de l'estat palestí.
Sánchez ha reiterat el suport a l'estat palestí i ha fet una crida a la pau, recordant que el Tribunal Internacional de Justícia ha qualificat d'il·legals les ocupacions d'Israel a Gaza i Cisjordània. El president espanyol ha advertit del risc d'escalada del conflicte.
Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar peligrosamente, lo veníamos comentando el presidente Abbas y yo mismo en el Líbano, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva, a la paz. Es absolutamente necesario que las partes acuerden un alto el fuego conforme a lo establecido en la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El president palestí ha agraït el suport d'Espanya i ha defensat que la pròxima conferència de pau se celebri a Madrid.
Drets Socials crearà 6.000 noves places als centres de dia. Ho ha anunciat avui la nova consellera Mònica Martínez Bravo, que també ha assegurat que el seu departament seguirà molt de prop la lluita contra la pobresa infantil, que té, diu, unes xifres inadmissibles a Catalunya.
Són alguns dels compromisos que ha assumit la nova consellera avui al Parlament en una compareixença que ha basat en xifres i en l'evidència científica. Una declaració d'intencions per transformar amb urgència, ha dit, els serveis de protecció social. Una de les mesures és unificar ajudes.
Maite Polo.
La consellera de Drets Socials ha enumerat els objectius per a aquesta legislatura. Martínez Bravo s'ha compromès a iniciar l'equiparació salarial del sector social amb el sanitari, ha confirmat que pujaran un 5% les tarifes socials i ha parlat de repte de país per atendre com cal un col·lectiu que va en augment, les persones grans.
L'envelliment de la població serà un dels grans reptes que haurem de fer front de manera immediata. Es preveu que l'any 2031 hi hagi pràcticament un de cada quatre ciutadans de Catalunya tindran més de 65 anys. El país, doncs, encara un repte demogràfic majúscul i hem d'estar preparats i estar a l'alçada. També estem compromesos amb la creació de 6.000 noves places residencials pels centres de dia per persones amb discapacitat o gent gran.
Crearà un grup d'experts per abordar la transformació que ha promès dels serveis de protecció social i sobre l'altre segment de la població que més li preocupa, la infantesa, ha dit que faran un pla de xoc perquè 290 nens i nenes menors de 6 anys que viuen en centres tutelats puguin ser acollits per famílies.
També al Parlament, una altra consellera, la d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha insistit en la millora educativa com a objectiu prioritari del departament durant aquesta legislatura. Ho ha explicat en la seva primera compareixença a la Comissió d'Educació. Esther Minguell.
La consellera ha remarcat la necessitat de reforçar els aprenentatges de l'alumnat davant els resultats de diferents informes, com les proves PISA, i aposta per teixir consensos amb la comunitat educativa per poder revertir la situació i recuperar el prestigi del sistema educatiu. Esther Niubó ha posat èmfasi en el professorat.
Necessitem mestres, necessitem professorat, necessitem despertar vocacions, atreure gent compromesa i implicada en la professió, i necessitem retenir els que ja tenim, perquè són un dels puntals més importants pel sosteniment del sistema educatiu i del model de benestar.
Pel que fa a la formació professional, el departament treballarà per millorar el procés d'adjudicació de places que acabi el juliol i per ajustar l'oferta a les necessitats del teixit econòmic del territori. L'abandonament prematur dels estudis s'abordarà amb la incorporació d'una cinquantena d'educadors socials que acompanyaran els joves perquè puguin trobar l'encaix en el sistema educatiu.
Notícies en xarxa.
En clau laboral, la plantilla de la Mahle de Montblanc reclama els endarreriments de 2022 i l'actualització del complement de nocturnitat, després de diverses reunions amb l'equip directiu de la multinacional alemanya que no han arribat a cap acord. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
Els treballadors i treballadores de la Mahle Montblanc han tornat a manifestar-se a tocar de l'empresa amb un missatge clar: la recuperació del poder adquisitiu. Les reclamacions salarials venen de lluny i la plantilla assegura que ja no se'ls pot collar més després de tots els sacrificis que han fet des del 2008, conscients de la crisi que viu el sector automobilístic. Aquest dimarts es van reunir amb la direcció, però un cop més no van arribar a cap acord. Joan Tibau, membre del comitè d'empresa de Mahle.
Hem passat l'estiu, l'empresa no s'ha llogat i llavors nosaltres a l'arribar al setembre pues, vam començar a parlar-ne i que havíem de continuar perquè l'empresa no tenia cap intenció ni de cridar-nos. Si ens donen el que estem demanant, tampoc atraparem a l'IPC. Vull dir, continuarem perdent poder adquisitiu.
Demà divendres els treballadors de la Mahle tenen previst continuar amb la manifestació al mateix lloc de 9 del matí a 6 de la tarda. I si no aconsegueixen arribar a un acord amb l'empresa, ja han iniciat els tràmits per dur a terme una vaga els dies 3 i 4 d'octubre.
Els treballadors de l'empresa Lecue de la Llagosta s'han mobilitzat també aquesta tarda per evitar l'ERO que se'ls vol imposar. Els responsables de la fàbrica vallesana volen traslladar l'activitat a la seu que té a Bèlgica, una decisió que afectaria en forma d'acomiadament o trasllats a més de 40 persones. Vallès Visió, Adrià Rossell.
Una cinquantena de treballadors s'han concentrat davant la fàbrica de Lecue per protestar contra l'ERO que ha presentat l'empresa. La companyia ha comunicat que porta un període molt llarg de pèrdues de facturació i econòmiques que fan insostenible l'activitat de la nau i que volen portar-se l'activitat logística de la planta vallesana a la seu central que el grup té a Bèlgica. Això suposaria acomiadar 15 de les 43 persones que hi treballen i enviar la resta del personal a les oficines de Barcelona. Així ho han comentat el president del comitè d'empresa, Andrés Bautista, i el responsable d'acció sindical de Comissions Obreres al Vallès Oriental, César Palacios.
Doncs d'indignació, perquè ja portem molt temps veient com des de la direcció no es prenen les accions adequades per fer que el negoci rulli i tirar endavant, i el que estem veient és que qui paga, no?, és la gent que menys responsabilitat té sobre la marxa de l'empresa.
El que intentarem és que l'empresa s'ho repensi i tiri enrere aquest expedient.
La primera reunió de negociacions entre l'ECUA i comitè d'empresa es produirà demà divendres mateix.
També en clau laboral, Vertisol Internacional de Granollers tancarà la producció i traslladarà l'activitat a la fàbrica que té a Galícia. L'empresa dedicada als teixits decoratius ha presentat un expedient de regulació d'ocupació que afectarà 33 persones de les 50 que treballen a la planta granollerina. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
El sindicat Comissions Obreres exigeix a la direcció de Vertisol Internacional la retirada de l'ERO i el manteniment de l'activitat productiva i dels llocs de treball. César Palacios, responsable d'acció sindical de Comissions Obreres d'Indústria del Vallès Oriental, al Maresme i Osona.
Per nosaltres és una deslocalització on l'empresa busca els seus marges i emportar-se la producció a Galícia. Aquí plantejant 33 acomiadaments tota la part de producció i tota la part d'oficines traslladar-les a un edifici de parets amb el tancament de la planta de Granollers.
Fonts de l'empresa han argumentat a Ràdio Granollers causes econòmiques, productives i organitzatives, com la caiguda del mercat en un 33% en els últims dos anys, duplicitats entre la planta catalana i la gallega, i que aquí la nau és de lloguer i, en canvi, a Moraña, Pontevedra, és de propietat. Vertisol Internacional té una trajectòria de 40 anys al Vallès Oriental, primer a Lliçà d'Amunt i després al polígon Coll d'Alemanya de Granollers.
En cultura, segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic, que ha arrencat amb Raquel Lua, la cantant i compositora, ha presentat a Trio, el seu nou treball que veurà la llum a finals d'any.
Amb una sonoritat íntima i plena de referències al folclore mediterrani, Lua ha obert foc amb un concert només per a professionals acreditats. Entre la multitud de propostes que es podran veure aquest vespre al Mercat de Música Viva de Vic, n'hi ha una de ben particular, un concert conjunt de la banda catalana Blood Quartet i la coreana Dong Yango Zupa, titulat Terra Ignota.
Serà a partir de 9:15 a l'Atlàntida. Les dues bandes porten un any treballant en un projecte de la Fabra i Coats amb el suport de l'Institut Ramon Llull, David Navarro.
Tots dos grups es van trobar a Corea del Sud, a la Seoul Music Week. Dong Yango Zupa fa un rock progressiu esquitxat del folklore provinent d'un instrument tradicional, el Yangjong. I Blood Quartet és una banda experimentada que parteix del no wave per anar a estils com el free jazz. Durant aquest temps han treballat en l'espectacle Terra i Nota, 50 minuts que busquen crear un folklore imaginari que els elevi al món de la ciència-ficció. La feina conjunta, com han explicat a la xarxa els músics Quique Vela i Chandu Yok, els ha descobert noves sonoritats.
I estem fent algo que, no sé, nosaltres no sabíem que es podia fer, és a dir, un estil de música que no sabem definir, que sobretot, diguem, té aquest punt de mescla cultural.
Blood Quartet és una passa gegant, un gran gegant, i la nostra música és la d'un gegant aprenent.
Els músics sortiran a l'escenari aquest vespre a 9:15 al Teatre l'Atlàntida de Vic. També actuaran demà a la plaça Reial de Barcelona a 9:15 dins el Barcelona Acció Musical.
I el Caixa Fòrum de Lleida inaugura la temporada d'exposicions Emprint 3D, reimprimir la realitat. Es tracta d'una mostra que plega 200 peces distribuïdes en 7 àmbits. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Les peces impreses en 3D estaran acompanyades d'interactius i audiovisuals amb l'objectiu d'explicar en què consisteix aquest tipus d'impressió. D'aquesta manera, la mostra s'ha distribuït en diferents espais per abordar la moda, la llar, la medicina o el territori a través de la impremta. Maribel Tost és la directora del Caixa Fòrum.
L'exposició doncs presenta aquelles oportunitats, aquelles propietats que d'alguna manera doncs presenta aquesta tecnologia tan revolucionària que en l'actualitat doncs està molt present en molts àmbits, en molts camps del nostre dia a dia, no? Des del camp doncs de la medicina, la construcció, la moda, la música. Penso que pot interessar a tot tipus de persones.
La mostra es podrà visitar fins al dia 16 de febrer.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El nou Barça de Flick debuta la nova Champions a les 9 de la nit. D'aquí poc més d'una hora, l'equip blaugrana visita el Mònaco, l'equip que el va superar l'agost per 0-3 al trofeu Joan Gamper. Ansu Fati és la gran novetat en la convocatòria i podria disposar de minuts. Això sí, no de titular. Acabem de conèixer l'11 inicial del Barça amb Eric de pivot i Casado fent d'olmo. Repassem l'11 inicial amb Ter Stegen a la porteria, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez i Valde en defensa. A mig del camp, com dèiem, per Eric Marquesador i Pedri, i la línia d'atac per Rafinha, Lewandowski i Lamine Yamal. Escoltem a l'entrenador Hansi Flick, que espera que l'equip mantingui la línia dels darrers partits.
Penso que hem demostrat en els darrers partits com de seriosos som jugant, com de concentrats sortim als partits, també com va ser un partit a Girona en què la química amb què vam jugar. I és una cosa que es pot veure.
El blaugrana Jules Koundé trasllada l'ambició del vestidor del Barça davant d'aquesta nova Champions que és a punt de començar.
Nuevo formato, vamos a tener que adaptarnos con más partidos, pero el objetivo debe ser competir, ser nosotros mismos, y el año pasado nos quedamos eliminados en cuarto, y este año, bueno, queremos más.
Pendents d'aquest partit del Barça a Mònaco, que començarà d'aquí a una hora, i ahir el Girona va caure en l'estrena històrica a la Champions. Derrota per 1-0 al camp del PSG amb un gol francès que va arribar al minut 89 en una errada del porter gironí Gazzaniga, que havia completat fins llavors un partit brillant. Televisió del Girona, Luna Blanco.
un equip gironí que va plantar cara davant un PSG que va gaudir d'ocasions per marcar abans, però que no ho van fer quan els blancs i vermells ja visualitzaven el 0-0. Segurament el Girona hauria pogut perdre molt abans. Malgrat tot, els homes de Mitchell van oferir una gran imatge, sense semblar en cap moment que eren un equip novell a la competició. Aquesta és la valoració que en feia Mitchell després de la derrota del seu equip a París.
Luego la acción del gol es anécdota, los errores se permiten, compromiso, actitud, defender la camiseta no puede faltar en nuestro equipo, somos un equipo humilde que tiene que trabajar mucho. Nuestra primera experiencia de Champions creo que se nos puede dar, si no un notable, un aprobado porque hemos competido ante un gran equipo.
El Girona va cedir en el primer partit de Champions, però ara ja pensa en el proper duel de Lliga del dissabte a 7:45 al camp del València.
Gràcies, Luna Blanco. A banda del futbol, els World Skate Games de Novara, Itàlia, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de superar França per 8-2 amb 3 gols de la manlleuenca Anna Casarramona. De la seva banda, l'equip espanyol masculí amb 8 jugadors catalans disputarà els quarts de final contra Suïssa. Serà demà a 12:15 del matí. Guillem Cabestany és el seleccionador espanyol masculí d'hoquei patins.
Mai et diria que des de que soc seleccionador hem sortit a la pista amb un to baix d'intensitat. Per tant, mantenir la intensitat de l'equip farà que el partit segur estic convençut que el tirarem endavant i estarem el dissabte a les semifinals.
Més esports aquest vespre. A partir de 8:45, el Barça d'handbol té cita amb la Champions al Palau Blaugrana contra el Pick Stecke d'hongarès, que ve de vèncer al Magdeburg a la jornada inaugural. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, veu clau a assegurar les victòries del Palau.
Aquests partits que estem a casa i tothom ens dona una mica més favorita, hem de guanyar-la. Després arribaran partits molt, molt complicats, com el Boracà a fora, Seguet fora i de més, que pot ser una altra història i no partim com favorits, pot ser.
I a la Copa Amèrica de vela, l'Ali, últim apunt, el Luna Rossa italià ha aconseguit el segon bitllet per a la final d'aspirants, que començarà el proper dijous. Els italians han superat per 5-3 l'Amèrica Màgic i la propera setmana s'enfrontaran a l'Ineos Britània.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing your focus, and you feel too exhausted to pray, don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay. And lately you're secluded, thinking you'll never get your chance. Feeling like you got no solution, it's only 'cause you're human. No control, it's out of your hands. And you're high on emotion, and you're losing your focus, and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay. When you're down.
breath and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8.